Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon migdia. En 10 minuts arribem a 2:15 d'una del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre us parlo amb molt de gust, amb molta calor, però amb el consol que no sóc l'únic que està passant molta calor, sinó que tots vosaltres esteu suant com una mala cosa. I això continuarà, això continuarà. Però no parlarem d'entrada del temps, que ja sabeu quin temps ens toca, almenys fins divendres, dissabte, sinó que parlem de moltes conseqüències que té el temps. D'entrada, una dels quès que fan, sobretot les persones que no tenen aire condicionat per la nit o que estan dins, lamentablement, d'aquesta pobresa energètica i no el poden posar, intenten obrir finestres. En funció d'on estiguis, obrir finestres fins i tot no pot ser una bona idea, perquè encara entrarà més calor. Però, el que sí que entrarà per la finestra, si les obres, és el soroll, la contaminació acústica. No sé si ho sabeu, però la contaminació acústica és una d'aquestes situacions que tenim en moltes, sobretot, ciutats de Catalunya. Quan parlem, ja em referim aquí a casa, no? I si posem xifres a la contaminació acústica, una cosa que dius, bé, sí, passejo pel mig de Barcelona i acabes mig boig de tot el soroll del trànsit, etc. Però això, si ho sabeu, la informació que ha publicat l'Organització Mundial de la Salut estima que l'exposició al soroll, és a dir, la contaminació acústica per sobre del desitjable, ocasiona 12.000 morts prematures, 12.000 morts prematures, i contribueix a 48.000 casos nous de cardiopatia isquèmica anuals a Europa. També s'ha calculat que 22 milions de persones pateixen grans molèsties cròniques i que 6,5 milions de persones pateixen alteracions del son greus i cròniques a Europa per culpa de la contaminació acústica. Clar, si tu vius ara mateix una gran ciutat, una ciutat que tingui sorolls nocturns, bé, d'entrada se'n ve grans capitals, sobretot Barcelona. Aquest segurament es portarà un dels grans premis grossos, no?, d'això. Dius, va, però jo estic acostumat. Jo visc al costat de la Gran Via i estic acostumat. Sí, i no. Pots estar acostumat al soroll, però el teu cos no s'acostuma al soroll. És a dir, el teu cos encara està alerta i encara que tu no te n'adonis que tinguis aquests microdespertars per la nit, els tens. Possiblement no arribes al punt de consciència, però afecta la salut. En parlarem d'això i d'aquesta situació, perquè, per exemple, si parlem d'avions, si viviu a prop d'un aeroport, un avió, doncs, són 130 decibels. Igual que els focs artificials, quan estan aquestes patacades. Si parlem de les motos, aquestes motos que fan tant de soroll, tan indesitjables, tan horroroses, tan condemnables, estem parlant que són 110 decibels, de cop i volta. Ram! Si parlem d'una conversa normal, amb veu alta, estem parlant de 60 decibels, de 70 decibels. Bé, parlem d'això de seguida. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Penso que ja us ho he dit. I això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, i el temps no té gran misteri. És a dir, aquests dies m'ho podria estalviar, perquè ja sabeu, i això tirarà tranquil·lament fins ben bé dissabte, ben bé dissabte. Aquesta tarda, l'alerta taronja per altes temperatures, diurnes i nocturnes, està activada a tot Catalunya. A qualsevol comarca, aquesta alerta per altes temperatures està ja en marxa. De fet, aquí al centre de Barcelona, la sensació tèrmica, la temperatura fa res, fa mitja horeta l'estava mirant, estàvem a 37 graus, però la sensació tèrmica arribava als 42 graus, 42 graus de sensació tèrmica. És una norma que tenim a tot Catalunya ara mateix, per temperatures que pujaran tranquil·lament amb sensacions tèrmiques molt per sobre dels 40 graus. Com sempre, prudència de cops que calor, prudència d'hidratació, prudència de fer feina en hores centrals del dia, no? Entre la 1 i les 4 de la tarda. És igual, és que farà calor a qualsevol hora. Per la nit, tres quarts del mateix. L'alerta està activada tant pel matí com per la tarda. I això continuarà. Continuarà fins divendres, que la cosa s'alleugirà una miqueta, però fins dissabte ben bé no notarem aquesta normalització i baixada de temperatures. Si parlem de pluges, aquesta tarda igual, tenim la mateixa tònica, eh? Esperem alguns ruixats o xàfecs, possiblement acompanyats de tempesta, a punts del Pirineu i Prepirineu. A més, avui també són possibles aquests ruixats i xàfecs a pur del nord de la depressió central, i no s'han de més a dir cap al nord de Lleida. Estem parlant de la Noguera, parlem del Solsonès, per aquí seria el límit, no? I no se'n descarta algun d'aïllat a altres punts de la meitat oest. No? La intensitat serà entre feble i moderada, vull dir, tampoc recollirem unes grans quantitats d'aigua, però benvinguda sigui la pluja, encara que sigui per refrescar l'ambient. I el trànsit, com ho tenim? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer-ho. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs també estem una mica xixerrats, però...
Sí, m'imagino.
Déu-n'hi-do, aquesta calorada. Cal tenir-la en compte també a l'hora de conduir, sobretot a les hores centrals, ja que no són moments potser d'esperar-nos que baixi una mica la temperatura, sobretot, perquè l'important és que siguem còmodes a l'hora de la conducció. Tenim un matí amb algunes incidències, tampoc gaire importants, però destaquem tres avaries. Una a la P7 a Parets, en sentit al nord, on hi ha un carril tallat, 2 quilòmetres de lentitud, una altra a la C25, l'eix transversal, a Artés, i una altra a la C58, a Badia, cap a l'enllaç amb la AP7, també compta a la... per exemple, a la GI614, a la zona de Cadaqués, on també hi ha retencions. Que tingueu bon dia.
Gràcies, Sílvia, que tinguis un bon dia. Cuida't.
Gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de contaminació acústica. El trànsit, evidentment, és un dels grans responsables, sobretot a les grans ciutats, d'aquesta contaminació acústica. És a dir, per exemple, l'asfalt, en funció de com sigui, fa més soroll o menys soroll. El cas és que la contaminació acústica, que fins fa uns anys no es tenia tant en compte, es tenia com allò de... bueno, hacer ruido, pero tampoco... Però sí, té una incidència directa a la nostra salut. Molt directa. En qüestions d'estrès, en qüestions d'ansietat, en qüestions directament de malalties, de cardiopaties, en aquest cas. Repeteixo la xifra que comentava al principi. Segons la OMS, aquesta és un informe que ha tret fa no gaire, estima que aquesta exposició al soroll, aquesta contaminació acústica, ocasiona 12.000 morts prematures. 12.000. Si és que nos morimos ya por todo. Bàsicament és terrible, això, no? Això sí, no cal obsessionar-se tampoc, perquè això té aquest punt, eh? Bé, parlem precisament d'aquesta contaminació acústica i com ens ajuda, i sobretot en aquesta època d'estiu, amb la professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliba Feu, la Júlia Ballester. Júlia, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Júlia.
A vosaltres.
Com afecta el soroll a la salut en general? Com es pot afectar?
Mira, penseu que l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, ha establert que el soroll és un dels factors més rellevants que afecta a la salut, tant física com mental, de les persones. Val?
El més rellevant de tots.
Un dels més rellevants.
Sí.
Sí, sí. La OMS amb aquest tema, la veritat és que està molt seriosa i està implementant unes recomanacions a nivell mundial, que sí, encara estem molt lluny de seguir-les, ara us aniré explicant. Però està molt seriosa perquè hi ha molts estudis que demostren que la contaminació acústica és un dels factors importants de deteriorament de la salut, tant de dia com de nit, perquè s'ha vist sobretot que és un dels factors que afecta més a l'alteració del son o la interrupció del son.
Clar, és que clar, imagino que viure, per exemple, a una ciutat on el trànsit és constant per matí i per la nit, ha de ser terrible, sobretot si tens les finestres obertes.
Totalment. De fet... Mira, penseu que les recomanacions una mica que estableix l'OMS és, per exemple, el soroll de tràfic, no?, del trànsit,
sí,
que no superi més o menys els 55 decibels durant el dia, com a promig, aproximadament, o per la nit els 45. Una conversa normal de dues persones, com estem tenint tu i jo ara, ja supera segurament els 60 decibels. Una moto, passant d'aquestes motos que passen així fort, supera els 100 decibels. O el trànsit en general, així una mica allunyat, però ja supera els 80 decibels. Per tant, realment, estem molt, molt, molt lluny d'aquestes recomanacions que l'OMS es basa en estudis científics per establir aquests límits, mm-hmm, eh?
No, clar,
estem molt lluny d'això.
Però pot tenir aquests estudis científics, però a portar-ho a la pràctica no és tan fàcil com sembla, no?
Gens fàcil. Clar, això implicaria, pues, regular... no?, la contaminació acústica a les ciutats, també programes de consciència als ciutadans, perquè al final el soroll el fem els ciutadans.
Ja, ja.
No? No és el nostre govern, sinó som nosaltres. Llavors, conscienciar la ciutadania d'això seria molt important. De fet, no sé si us heu fixat, però per exemple a Barcelona ja passa, i potser a d'altres ciutats, que es comencen a implementar mapes de soroll, que són a zones diferents de la ciutat, on s'estableixen a la Ronda de Dalt, no? A punts o molt transitats, on estableix una mica quin és el soroll en aquell moment, perquè la gent comença a prendre consciència del soroll que emetem.
Estic entenent, llavors, que amb uns límits de so dins dels recomanats, tant com a salut física i psíquica, ajudaria molt.
Sí, sí, totalment. El que faria és que no incrementaria el risc de malaltir, no? De patir també alteracions emocionals. Clar, penseu que el soroll, pel nostre cervell, és una senyal d'alarma. És dir, no? En l'època, en els nostres antepassats, qualsevol soroll el que servia era un mecanisme de supervivència, de dir, corre, que hi ha un perill. Pot venir un depredador,
sí, sí.
No? Pot haver algun problema, protegeix-te. Clar, nosaltres encara tenim aquest mecanisme implementat i, per tant, el nostre cervell rep tots aquests sorolls i li diu al nostre cos, estigues alerta, que pot passar alguna cosa.
Suposo, i entenc que si ara marxem cap a l'estiu, això és més greu encara, no? Suposo perquè la gent fa més vida nocturna, perquè és més difícil descansar i perquè, a més, obrim finestres intentant ventilar casa, per les nits sobretot.
Totalment.
Suposo que això encara és un punt més d'agreujament dins de tota aquesta història.
Totalment. Per això que us deia el mecanisme de que ens altera la son. De fet, se sap que l'habitació i l'ambient que envolta l'habitació i el moment de dormir té un paper fonamental tant en quanta estona dormim i amb com és aquest son, amb l'estructura que té el son. El son, perquè sigui reparador, ha de tenir una estructura específica, no? Hem de tenir unes fases de son més lleuger i unes fases de son més profund, i hem d'anar mantenint aquestes fases i anar fent aquests cicles al llarg de la nit. Clar, tant a l'estiu per la llum, la temperatura, però ara ens centrem en el soroll, tot això es perd molt, perquè aquesta contaminació acústica ens acaba afectant tant la conciliació del son, és a dir, que ens costi més dormir, com després el manteniment del son. I és que fa moltes vegades que aquests sorolls que anem percebent per la nit, que el nostre cervell percep i que està el cas de si ens ha de despertar per fer-nos córrer, per si hi ha algun problema, el que fa és que incrementa uns petits microdespertars per la nit, i el que fa és que ens costi més arribar a aquest son més lleuger, aquest son més profund. No? Ens quedem com en un son més lleuger, que també és important, però que és menys reparador. Llavors, aquests microdespertars i alhora que fa que es redueix també les hores totals de son, perquè si me'n vaig a dormir més tard i em desperto abans perquè de seguida a les 6 o 7 del matí ja començo a sentir, no?, el moviment del carrer, de cotxes, etc. Això a nivell crònic és perjudicial. I una cosa que volia ressaltar superimportant d'això,
sí,
que a vegades tu potser parles amb la gent i dius, no, jo ja m'he acostumat. I sí, evidentment.
Sí, aquesta és la frase, eh? Jo estic acostumat ja a això.
Sí.
Sí, sí.
I és veritat que els estudis demostren que hi ha una habituació subjectiva, que tu dius, no, jo no em desperto, i no és cert. Els microdespertars es donen, el que passa és que com a vegades són molt curtets, realment no recuperem la consciència i no som conscients d'aquests despertars, però el nostre cos i el nostre cervell sí que se n'adona i sí que repercuteix.
És interessantíssima la part que espanta una mica. Llavors, clar, quan parlem, segurament moltes persones poden estar pensant, clar, parlem del trànsit, parlem de converses, però la gent que viu al costat del mar, el mar també fa soroll. Si no estàs acostumat, podríem entendre això també com a contaminació acústica?
Doncs mira, és una pregunta molt interessant. De fet, abans que tenia aquí una mica com, no?, et presentava decibels, tant la pluja com el mar sí que tenen uns 40, 50 decibels. Hi ha un aspecte d'aquest, no?, hi ha una característica d'aquests sons, que és la constància, no? Són sons que, bueno, un dia pot tenir mala mar i haver més onatge i incrementar una miqueta. Però és veritat que són sons com molt constants, no? I el que ens afecta moltes vegades més, tant a l'estat d'ànim com al son, són aquests sons que despunten, aquella moto que passa, aquella ambulància, aquell crit, no? Igualment, els estudis no s'acaben de posar d'acord en si aquest soroll del mar, no?, que és el que potser a vegades podríem parlar o el que es coneix vulgarment com a soroll blanc, no?, que molta gent ho diu, en si afavoreixen o poden ser perjudicials pel son. El que sí que està clar és que hauríem de dormir en complet silenci. O sigui, aquesta és la recomanació principal. Complet silenci. En què ens pot ajudar aquest soroll de fons, aquest soroll del mar, aquest soroll blanc que a vegades ens posem? Ens pot ajudar a tapar aquests sorolls que són més nocius.
D'acord.
Llavors, si realment no podem, no, fer res més, pot ser una ajuda per conciliar el son, però realment estaria bé que dormíssim en complet silenci.
Ja, quan parlava del son del mar, això es trasllada a altres sons a la natura. No sé, si vius al costat d'una cascada, d'un riu, una qüestió que faci un soroll constant, doncs seria traslladable tot això. Perquè clar, veieu, la importància que té un espai acústic adequat pel descans i per la salut. Júlia Ballester, professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliva Ceu. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Un plaer, a vosaltres.
Ja veieu, aquesta és la situació i tal i com estan les coses, conforme a contaminació acústica. Bé, una altra cosa, anem cap al Centre Mèdic i Estètic Starben, va, que allà està la doctora Carmen Torrejón, allà, clavada, perfecta, disposada a atendre. Doctora, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Bienvenida.
Gracias.
Te voy a hacer una pregunta, ya de entrada. Sí. ¿En qué momento o cómo puedo decidir el momento de perder peso?
Bueno, buena pregunta, porque el momento siempre es difícil, ¿no? Siempre se pospone, porque supone tener que renunciar a algunas cosas que nos gustan, entonces es normal que vayamos diciendo pues la típica frase de empiezo el lunes, ¿no?
O sí, sí. Como lo del gimnasio, después de verano empieza.
Empiezo el 1 de enero, es decir, vamos demorando la fecha, ¿no? El momento yo animo siempre que sea lo antes posible. Es que cuanto antes tomas la decisión, antes te vas a poner en marcha para resolver el problema. Y entonces, bueno, se demuestra una proactividad, unas ganas de llegar donde nos hemos puesto el objetivo. Esa es una cosa. Pero también algo muy importante que no siempre hemos analizado contigo es ¿dónde voy, no? ¿Qué persona elijo? ¿Cómo decido perder el peso? ¿Elijo un método? ¿Elijo el otro? Es decir, si tenemos que ser realistas, si te pones en redes sociales, sobre todo en Instagram, yo como usuaria que soy de Instagram, y me imagino que tú también, también es verdad que nos entran las cosas a las que normalmente consultamos, ¿no? Pero bueno, te llegan un montón de publicidad, un montón de procedimientos, técnicas, aparatos que te pueden ayudar a perder el peso, ¿no? Yo hay una cosa que voy a decir y probablemente es no va a ser muy popular esto que digo, Cruz, pero yo creo que una decisión de salud, como puede ser la pérdida de peso, porque la mayor parte de las personas, el principal motivo es la salud, ¿no? Porque implica mejorar o dejar de tener determinadas enfermedades. Yo creo que no deben ser las redes sociales el principal método para elegir cómo voy a perder el peso. Otra cosa es que me puedan poner delante una visualización de una persona, de un centro, etcétera, que me genere la curiosidad y quiera conocer el procedimiento. Pero tomar la decisión simplemente por lo que se puede poner en redes sociales, para mí es demasiado arriesgado. Es decir, yo insisto que la pérdida de peso no se debe tomar de manera frívola, no se debe hacer con banalidad, se tiene que hacer con un profesional médico y en un centro que tengan autorización por parte de Sanidad, lo cual significa que los procedimientos que se van a utilizar son procedimientos autorizados, constatados. Es decir, que no van a poner en riesgo la vida del paciente, porque perder peso a costa de la salud no merece nunca la pena. Entonces, yo creo que, a lo sumo, si te llama la atención un procedimiento que has podido ver en redes sociales, lo que debes intentar es ver a la persona, ver al profesional que va a llevar adelante la evolución de ese tratamiento. Es lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros también estamos en redes sociales y puede ser que alguna persona nos ve y le genera curiosidad. Pero yo creo que simplemente la curiosidad no te debe hacer tomar la decisión de decir, ay, sí, yo quiero hacerme esta cosa, que mira, me han dado el precio, etcétera. No. Yo creo que nos tenemos que ver, qué es lo que nosotros hacemos. La visita informativa conmigo, yo creo que es muy importante, para mí lo es, y creo que para el paciente también, porque significa conocer al profesional que va a llevar las riendas del tratamiento, significa conocer el centro, significa poder hacer mil y una preguntas y significa poder informarse de cuáles son los mecanismos de garantía de que aquello va a ir bien. ¿Y cuáles son esos mecanismos de garantía? Como siempre, asegurarse de que es un profesional médico. Estamos viendo casos de intrusismo. El otro día salía también una noticia, ¿no? Me parece en una de las provincias de aquí de Cataluña se ha encontrado una chica que había falsificado el título de médico,
sí.
Y estaba trabajando en un hospital. Es decir, que los casos de intrusismo cada vez son muchísimo más frecuentes. Entonces, ninguno de los profesionales que yo conozco nos alarmamos porque el paciente nos diga, oiga, ¿usted está colegiado en el Colegio de Barcelona? Pues sí, consulte. En la página web del Colegio Médico de Barcelona están todos los profesionales colegiados. Entonces, ese es el primer método. Y luego, pedir el número de registro sanitario, que va a dar una tranquilidad de que efectivamente ese centro, ese profesional médico, está siendo observado, seguido, controlado por sanidad. Cuando se toman todas estas garantías, llamémosle así, y uno dice, nada, de hoy no pasa que yo empiece a perder peso, cuando se toman las decisiones de esta manera, yo creo que se toman con un peso específico importante y el resultado no puede ser otro que, bueno, la satisfacción por parte del paciente y nuestra de los médicos.
Pues ya lo sabes, ponte en manos de expertos, de profesionales como la doctora Carmen Torrejón. Podéis concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631, 93-414-3631. En ese teléfono podéis concertar esa primera visita informativa gratuita. En las redes sociales que hacía mención la doctora, pues Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, Starbene Medicina Estética, y doctora Torrejón es el Instagram de la doctora Carmen Torrejón, y en la web, starbene.es, ahí también está todo, starbene.es. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
I de seguida parlem de la nova normalitat. Quina és la nova normalitat? En època de pandèmia, la nova normalitat era conviure amb el virus, amb el coronavirus, del que parlarem, perquè ara, amb aquestes revifades, els nostres companys ja parlaven abans, nosaltres parlarem després, però la nova normalitat també són aquestes extenses onades de calor. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros, según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes, que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
El Barça visita un gran equip i un gran escenari. I ho viurem amb els número 1 de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de la Ceràmica, Villarreal, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio, me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. Lo siento por
hacerte perder el tiempo. Doncs és el que tenim, és la gran nova normalitat. Aquí està el ganyant de la ràdio que us recorda que fa calor. És una cosa que tenim i tindrem. Però per què? I què hem d'esperar? Què hem d'esperar de tot això? Tenim el telèfon per analitzar la situació el meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, el Sergi Corral. Sergi, bon dia, benvingut, com estàs?
Bon dia, molt bé. Aquí suposo que trampejant la calor com es pot, com tothom, com tots els oients que ens estan escoltant ara, en aquest episodi que, com bé deies, d'onada de calor s'allargarà ben bé fins a finals de setmana. I ens està portant, no sé si ens en recordeu, que amb tot el rotllo de la pandèmia i tot plegat parlàvem de nova normalitat.
Sí.
Doncs en el cas de la meteorologia i de la climatologia i els episodis aquests càlids d'estiu, que ja portem 2-3 estius que repeteixen, l'any passat també en vam parlar-ne, precisament és això, la nova normalitat de les calorades aquestes fora de mare, tant en màximes com en mínimes, que ens van sorprenent. Fins ara teníem unes pautes, unes onades de calor que podrien ser estàndards, que algun dia s'arribava als 40 graus, algun dia s'arribava a mínimes d'aquestes persones.
Que era una gran notícia, allò era una notícia, oh, hem arribat als 40 graus a Lleida, vull dir que era una cosa increïble.
Però resulta que ara portem, que ja s'ha fet el rècord de 3 jornades consecutives passant dels 40 graus a la ciutat de Lleida, també es va fer el rècord de la temperatura mínima a la ciutat de Lleida en el dia d'ahir. Avui s'estan batent rècords de temperatura mínima a ciutats com Barcelona, per exemple. L'Observatori Fabra no ha baixat dels 29 graus i mig aquesta nit.
És brutal.
Teníem la qualificació d'una nit tropical, aquella superior a 20 graus, una nit tòrrida, la que era superior a 25 graus, de mínima, i ara s'ha afegit la nit roent, que és aquella que no baixa dels 30 graus de temperatura, com hi ha hagut avui a la ciutat comtal. Per tant, anem afegint adjectius i anem afegint qualificatius en unes situacions que els meteoròlegs també, la veritat, si vols que et digui, és que ens venen bastant de nou.
Sí, per això te l'ha preguntat, Sergi, els meteoròlegs esteu flipant, suposo, amb això, perquè no sé si això pot coincidir amb models a l'hora de fer previsions, a l'hora de fer una previsió sempre hi ha models, no?, que t'ho diuen, però clar, amb això, com ho porteu, els meteoròlegs?
Aviam, estem flipant perquè, ja ho has dit tu bé, i precisament els models ens ho marquen, eh? No sé si us en recordeu, si te'n recordes tu particularment, o segur que algun oient sí que se'n recorda, de la màxima de 45,3, 45,4 d'aquest mes de juliol, del 18 de juliol, a la ciutat de Figueres.
Sí, sí.
I a altres indrets de l'Alt Empordà, no? Doncs 2, 3, 4 dies abans els models ho marcaven exactament, van predir quasi a la dècima aquella temperatura. El que passa és que al predictor li costa de creure que el model estigui dient la raó i no serà un error del model, no ens estarà vacilant una miqueta, no ens estarà acollonant, però no. Els models preveuen aquestes temperatures, s'ajusta bastant bé i és la realitat aquesta que et deia. Altre tema d'ajust i altre tema a parlar segurament en un altre espai, etc., són tots aquests models estacionals que, per exemple, donaven un estiu plujós que a l'hora de la veritat no ha acabat sent així.
Eh? No. Bé, encara queda estiu, eh? Tenim l'esperança de que pugui ser plujós d'aquí a aquí el 21 de setembre, que seria quan més o menys acabarà l'estació. Igual plou alguna cosa.
Ja veurem. Bueno, en meteorologia l'estiu el finiquitem el 31 d'agost. O sigui, tampoc queden tants dies per acabar l'estiu. Potser amb el canvi d'aquest cap de setmana en algun indret sí que plou. Esperem-ho.
Bé, temperatures molt elevades. Una calor que fins dissabte ben bé el tindrem a sobre. I què hem d'esperar la setmana vinent? Perquè estava mirant que les temperatures baixaran, no diré de valent, però sensiblement.
Clar, hem d'esperar, com tu em deies, eh? Una de calor que bàsicament la notarem fins divendres. El dissabte començarà a baixar, començarà a arribar un canvi de temps que ens pot portar tempestes. La nit matinada de divendres a dissabte. Aleshores, què passarà aquí? Que el canvi de temps aquest se'n retirarà aquesta massa càlida i segurament no s'ha de tornar a repetir els propers dies, les properes setmanes, un episodi com el que hem tingut. El que no sabem és si ens decantarem cap a un panorama més inestable, més propi de finals d'agost, primers de setembre, on les tempestes haurien de començar a ser notícia, també. Tancarem l'any pluviomètric dintre de 4 dies, a 31 d'agost, i les dades, per exemple, del Pla de Barcelona, observatoris com a Sant Andreu, Badalona, Teià, Barcelona és nord, per entendre'ns, la pluviometria en tot un any, de setembre a agost d'aquest any, no haurà superat els 120 litres per metre quadrat.
És al·lucinant.
Quan la mitjana hauria d'haver superat els 500-600. Com deia aquell entrenador de futbol, no hace falta decir nada.
No hace falta decir nada. No hace falta decir nada. Sí, sí, vull dir, les xifres ja ho diuen per si mateixes. Doncs, Sergi Corral, meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, escolta'm, com sempre, moltes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
És el que tenim ara, en tot cas, és la calor, calor i més calor, bé, possiblement les tempestes, i veurem la setmana vinent com ve aquesta situació, eh? Per cert, teniu gana? És hora de menjar, és hora d'anar a La Cabrera. La Cabrera, la casa de carn argentina a Barcelona, un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, creat pel xef Gaston Ribeira, ara a Barcelona. Si vols menjar carn, si ets un fan de la carn, no pots passar per alt anar a La Cabrera a Barcelona. On està? Al carrer Diputació 239 entre Balmes i Rambla Catalunya, està això, carrer Diputació 239, i per reservar, doncs, Google Maps, o pots trucar al 93 878 32 30. La passió per la carn i el foc. La Cabrera, Barcelona.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. No.
En 8 minuts arribarem a la 1 del migdia. Bé, què feu si heu de reservar un hotel? Què feu si heu de comprar un producte determinat? El producte costi 1 euro o 300 euros? Bé, també hi ha una diferència de preu. Però què feu si heu d'anar a un restaurant determinat? Bé, vaig cap a les ressenyes. Segurament molts de vosaltres, si no teniu algú que us aconselli el boca a boca, no, vés a tal restaurant, vés a tal hotel, o compra tal cosa, o compra tal qual, el producte és fantàstic, doncs en internet mireu les ressenyes. La importància de les ressenyes és cabdal per les vendes. I, evidentment, ens fixem més, a més costa, doncs més ens fixem en aquestes ressenyes. Però, bé, per entendre's, les ressenyes són les estrelletes que hi ha en el producte. 5 estrelles, 4 estrelles. El momento influencer d'una persona que, o d'un client. Però fins a quin punt ens podem fiar d'aquestes ressenyes? Evidentment, és una qüestió molt sensible de ser manipulada. De ser manipulada en benefici o detriment del producte. On està el límit i quan podem dir, bé, això està correcte o no? On està en aquest límit? Doncs parlem d'aquest màrqueting digital i d'aquestes ressenyes, d'aquestes estrelles. Parlem amb la professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, l'Anna Isabel Jiménez Zarco, que la tenim al telèfon. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Clar, són importants aquestes ressenyes. Vull dir, suposo que els negocis han de tenir molt clar com han de cuidar tot això.
Totalment. Són molt importants, bàsicament, perquè posa de manifest quina és l'opinió que tenen antics clients o quina és la seva experiència en el nostre producte.
Però jo sospito una cosa. Igual ara estic equivocat. Et faig la pregunta. I què és que ens sembla molt volàtil? Qui ens diu que tot això és autèntic?
A veure, hi ha una part que igual no és autèntica, és a dir, hi ha un negoci per atrás, i fins i tot hi ha empreses que dediquen això de crear opinions, de valoracions, però també és cert que hi ha pàgines fanatòtiques que sí que estan autentificades i que en principi sí que es nota que són opinions reals. Clar, és important saber diferenciar perfectament quines són reals i quines no. I fins i tot hi ha empreses que també es dediquen a aquesta verificació. I a conèixer si són reals o són falses.
Quanta gent es dedica o quanta gent està disposada a fer una ressenya? És a dir, jo si vaig a un restaurant o a un comerç i m'enfado molt, pues, amb ganes de fastidiar, doncs vaig allà i faig una ressenya negativa. Si és positiva, o ha de ser molt positiva perquè faci una ressenya, però no sé quin impuls té la gent a l'hora de sempre posar una petita ressenya.
A veure, no sempre estem disposant. Jo crec que va molt en funció de quina implicació o quina importància té aquest producte o aquest servei que hem comprat o aquesta situació que en el nostre dia a dia o en aquest moment. És a dir, si és una cosa que ens fa molta il·lusió i el producte és superbo, llavors sí que fem la ressenya, estem molt contents. Però que és molt extrems, no? Si estem molt, molt contents o estem molt, molt enfadats, llavors sí que fem la ressenya. Bàsicament per manifestar la nostra alegria o, al contrari, manifestar el nostre... estem cabrellats, manifestar que estem molt, molt enfadats i per avisar altres. Altres vegades, quan, diguem-ne, el producte ens agrada, compleix les nostres expectatives, però tampoc és una experiència molt, molt excel·lent. Aleshores, no fer. Però també és cert que hi ha gent que li agrada molt el tema de participar, de col·laborar. El que en marketing es diu user generated content. Hi ha gent que és que li agrada molt i aquesta participació, clar, és gratuïta i efectiva.
Se senten molt influencers en aquest cas.
És el nostre moment d'influència.
Correcte. Tot això pot influir en els preus d'alguna manera, Anna?
Ai, els preus com tal... Home, si un producte està... A veure, de manera indirecta, diguem-ne, si un producte està molt, molt ben valorat, diguem-ne que podria, com al cap i a la fi, no deixa de ser una mena de verificació de la seva qualitat, no? És una... Més a tot en el tema del producte, en el tema dels serveis, que és molt complicat d'evidenciar quina és la seva qualitat, si no hi ha una prova prèvia. Aleshores, podria incrementar una mica el preu, o perquè genera més demanda i, per tant, hi ha menys quantitat. Però directament, com tal, més enllà d'aquest tipus de valoració positiva i, per tant, d'evidència de qualitat, no hauria de... Sí, bàsicament perquè també els preus venen molt marcats a banda del tema dels costos de producció, també per la competència.
D'acord. És a dir, que no seria una influència directa en el preu, però possiblement sí en la predisposició a pagar un preu, no? És a dir, perquè si tu tens una operació de màrqueting com aquesta, que estan dient que tot allò és excel·lent, que és 5 estrelles tot, ostres, tu ja t'ho prens d'una altra manera a pagar un determinat preu que en principi igual et podria semblar car, però d'aquella manera ja no tant.
Se li suposa la qualitat i, per tant, estaries predisposat a pagar un major preu, però evidentment quan... sempre tenen un preu que és de referència. És a dir, per exemple, si busquen un hotel i clar, tenen una referència de quant costa la competència, que són semblants. Aleshores, si està una mica per sobre, sí, possiblement el podria estar disposat, però si està molt per sobre del que realment costa la resta, doncs aquí
ja no tens
una mica.
Si jo et dic, ostres, m'he de refiar de... Torno una mica al principi de tot. M'he de refiar de totes aquestes ressenyes. Clar, jo, per exemple, un producte que vull comprar, miro les ressenyes, però fins a quin punt m'he de refiar o no m'he de refiar?
A veure,
on estaria el límit aquí?
No estaria el límit. A veure, et pots una mica fiar, perquè sobretot els comentaris, i quins són els comentaris que fan i el nivell de profundament. És a dir, quan un comentari està parlant de les característiques del producte, entra molt en detall, aquí potser sí que hi ha una part de veritat. De veritat, com a mínim, algú que l'ho ha mirat i se lo ha... Però, evidentment, aquí és molt, molt important, i és a nivell de consell, el que sempre es diu és mira quina és la font. O sigui, a veure, una persona que s'identifica, que és fàcil identificar, o d'on ha subat aquesta informació, quina és la plana.
Doncs Ana Isabel Jiménez Zarco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Doncs hem de tenir en compte, quan mirem aquestes ressenyes, aquestes estrelletes, doncs a veure quina és la font. I és que és un moment que quan tu poses aquestes celletes o estàs molt content amb el producte o estàs molt enfadat amb el producte i la poses allà. És una mena de fer-nos sentir una mica més... Influencers seria la paraula, possiblement. Influencers, eh? Bé, tancarem darrere des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra. Recordo que totes les xerrades les podeu tornar a sentir a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. I ja a migdia parlarem del coronavirus, d'aquestes noves variants, Eris i Pirola. Són aquestes dues variants que s'estan fent la guitza. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz. Fins ara.